Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
No és la primera ni la última vegada que en l'última setmana parle amb companys que no seguissin al Vila-real Club de Futbol i que són, jo diria, bueno, companys de premsa que seguissin habitualment altres clubs o el futbol espanyol en general, que me diuen convençuts i asseguren que el Vila-real està per a la quarta plaça i que som els favorits de la mateixa. Hi ha una corrent d'opinió que després de veure el mercat que ha fet el Vila-real Club de Futbol i sé que, per cert, entre juliol i primers d'agost no valia per res i tot estava mal, que tenen clar que la quarta plaça, o el favorit per a la quarta plaça, som nosaltres. Claro, jo sincerament crec que el Vila-real Club de Futbol ha fet el que devia, el que explicava i el que sempre havia dit Roig, intentant armar un equip competitiu que te puga mantindre prop dels que manegen i buscar tindre l'encert per a, si és possible, tornar a ser o a mantindre el nivell de temporades anteriors. Estant com estem fora d'Europa, l'esforç ha sigut un poquet més alt de lo normal. Ja sabeu, com vos dic sempre, o com va dir Roig així, que nosaltres sempre hi sim a la carrera en un mes menys 20 de gasto, que és el que mos toca invertir per a tindre un pressupost que ens permetisca tindre futbolistes com els que tenim, pagar als futbolistes que tenim i ser competitius al nivell que desitgem ser. Però la pregunta és aquesta. A quin nivell creu que està el Vila-real Club de Futbol? Quin és l'objectiu real? Fem cas a tots aquests que diuen que ara s'han enlluernat en estiernos barris i companyia, que tan sols veuen un rato, on hi ha que anar més poc a poc i no tirar coets, que estem en la jornada 3 i al final sí, s'ha tret 7 punts, però dos d'ells en els últims minuts, evidenciant alguns problemes defensius, evidenciant que encara no estem ajustats, demostrant que sí que tens una de les plantilles, jo diria, més amples i més competitives que recorden temps, però que molts d'ells són melons per obrir i que ara fan bon sabor, però després n'hi ha que mantindre i ser nivell competitiu tot l'any. I saps la pregunta. Quin és l'objectiu del Vila-real Club de Futbol? Quina és l'obligació que té l'equip? Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Tu quin creus que és l'objectiu, l'obligació o l'aspiració grogueta a hores d'ara?
Del 4 al 7.
Del 4 al 7. O sigui, té que quedar obligatòriament...
Crec que Madrid, Barça i Atlético, no sé si en ese ordre, van a quedar els tres primers segurs. Després n'hi ha que competir en Athletic Club, en Real Societat, en Girona, en Betis... No descarte mai el Sevilla, inclús veurem el València com acaba la temporada, però el nostre objectiu té que ser 4, 5, 6 o 7.
I vosaltres, vos preguntem en el Twitter de la ràdio, quin és l'objectiu que té que alcançar el Vila-real Club de Futbol? Quin és l'objectiu? Per cert, no sé si per les festes, perquè pilla primer dissabte de festes de setembre a Vila-real, crec que la gent de l'agrupació de penyes sí tenen una bona afluència.
Sí, sí, de fet ja no poden inscriure més.
Però el Vila-real amplia el plaç per a treure entrades.
Fins demà.
Si amplia el plaç és que no han venut totes les entrades. No les esgotem. Ara mateixa, futbolísticament, diríem que estem en un moment dels bons, no?
Home, sí, si ahir el Barça no arriba a marcar el segon gol, haguem seguit de líders.
Són festes, no?
Sí, a veure, al final comprenc que la gent, pues, això, són festes, vols estar amb els teus amics, en la teua penya, i que al final el partit igual el pots veure en la tele.
Mentrestant, demà presenten al Cierno Barri i a Logan Costa. Mira, ahir vaig intentar veure, conèixer o saber qui és, d'on ve i a què dedica el tempo libre Cierno Barri. Realment un futbolista que, si analitzes fredament el que ha fet el Villarreal Club de Futbol, poca broma, eh? O sigui, el Villarreal ha pagat quasi 15 milions per un xaval que fa 2 anys era amateur, eh? És una aposta important per un xaval d'una projecció increïble, però una aposta. És pareguda a la d'Enes Unal, però Enes Unal estava en el City. Este xiquet no ha tingut mai una presència sòlida en ninguna cantera. Va tindre que eixir de França per a buscar-se les caragols a Bèlgica. En segona divisió. I a partir d'ahir, la eclosió total. Se'n va a Suïssa. I en Suïssa, en any i mig, no arriba, en un any, pega el salt de la Lliga Espanyola. I en el primer partit de casa, perquè l'altre dia va eixir a Sevilla, o sigui, la imatge de Sevilla de Barri, quan li diuen salt, la cara que fa és de dir, jo, en la vida se pensava Barri que anava a debutar en el Pijuan i Serrato. Però a casa ja va eixir dient, així estic jo. I la primera pa dentro. Coneixerem una miqueta millor qui és i d'on ve este futbolista que ja vos avise. Ja sé d'on li ve en gent. Son pare, jugador de bàsquet, jugador de la selecció nigeriana, guineana, perdó, de bàsquet, i sa mare, atleta dels 800 metres. Alt com son pare i ràpid com sa mare. Ara falta que ho aplique bé als peus i que tinga aquesta qualitat, aquesta coordinació i aquesta capacitat. Però és una de les apostes, perquè abans n'han fet moltes, dices, eh? El Villarreal ha fet moltes apostes d'aquest calibre, però xiquets, si comptabilitzem xiquets com a davanter, seria Luciano Vieto i Marco Rubén, però els dos d'un perfil paregut, argentins, criats en l'Argentina, en el futbol base d'equips importants de l'Argentina, o de Racing, l'altre de Rosario, xavals que van vindre o al filial, l'altre el primer equip. És veritat que els dos també molt joves. Els dos van donar un nivell competitiu alt, però diríem més adaptables, en una sensació de que poden adaptar-se més ràpid, que coneixen l'idioma, el futbol. Paregut a lo de Barri, tindria que ser un perfil toco e canvi, Boulaye Dia, Bacambú, futbolistes desconeguts per a la gran majoria, però ja futbolistes, diguem, en una carrera, no? Més o menys. O sigui, Boulaye Dia en França, Toko Kambi també en França, Bacambú en França i en Turquia. O sigui, jugadors ja fets, rarunos, ja que dir-ho, rarunos, però fets. Però, claro, l'aposta més pareguda d'un tio jove desconegut per tot el món i en un gasto considerable són Enes Unal i Cierno Barri. Enes Unal ha demostrat en el temps que era el que el Villarreal pensava. Ara mateix està en Anglaterra, en el Getafe, bueno, claro, era jove, l'adaptació, en un moment en un Villarreal que li va costar més. Però Rubio, jo diria que és el més paregut a el que han portat així, eh?
Sí, com tu dius, al final Enes Unal ha demostrat en el temps que tant en el Getafe com ara en el Bournemouth, pues que valia la pena apostar per ell.
Sí, sí. Lo que pasa es que depèn després de com el xaval entra, s'adapta, té la sort d'anar entrant i fent gols o sentint-se protagonista. No és fàcil. No és gens fàcil. Per tant, claro, ese Villarreal de la quarta plaça se sustenta o el seu futur el sustenta en una barreja de gent molt jove que són una incògnita i que venen a un futbol que no coneixen, més competitiu en el que ells estaven. Claro, perquè Willy Canguala, Logan Costa una miqueta millor, però més o menys també. Tierno Barry. Són futbolistes per fer. Després tens els que estan fets, que són els que te tenen que sustentar l'equip. Albiol, Ballí, Pape Gueye, Comesaña, Parejo, Gerard, Ayoce. Però és curiós. Vos pregunteu a vosaltres, què creu quin és l'objectiu? Ha quedat en matilla, que ahir se va cascar un article de Villarreal de futbol prou divertit, en el que diu que el amor entre Marcelino i Des Roig, o ese amor recuperat entre Marcelino i Des Roig, i l'aposta per futbolistes de color. Recorda quan van perdre... Jo recordo el dia que van perdre Unionistes, el partit que vam ajornar que vas vindre, recordo que vas començar el programa i vas dir, bueno, xavals, això va a canviar de color, te recordo dir, això va... A partir d'ara, tot el que vindrà, si no quasi tot, serà més d'un color de pell pujat que pàl·lid. És el que viene. És com diuen els que coneixen això, el futbol moderno. Ah, per cert, abans d'acabar el programa tenim que parlar en Sonia Maña. Sonia Maña és una xavala de Villarreal que se li va ocurrir una volta nadar i creuar l'estret a nado i ara se li ha ocurrit fer una altra història mitjançant el centenari del Villarreal, les festes del nostre poble i el seu afany per superar-se. Després parlem d'ella. Wikijua.
Bueno, el nostre propi rival, el València Xavi en San Mamés.
Athletic Club València.
València a les 7 de la vesprada, igual que el Valladolid de Ganés, i a les 9 i mitja queda el Real Sociedad a la vez i l'Atlético de Madrid espanyol.
Portem 7 de 9. Des que arriba Marcelino al Villarreal Club de Futbol sol començar bé. La 13-14 es va guanyar tots. 9 de 9, tu. Què va fer aquell dia?
Sí, va guanyar en Almeria 2-3, va guanyar així en casa al Valladolid 2-1 i va guanyar en Pamplona 0-3 a Osasuna.
La següent, 14 o 15, només va guanyar 4 de 9, però té trampa. Vam rebre el Barça sí. De Messi i companyia.
Sí, crec que és el que guanyem 0-2 en el camp del Llevant. Després ve així el Barça, mos guanya 0-1, no sé si és un gol de Sandro al final o de Neymar, i després empatem 0-0 en el nou Los Cármenes contra el Granada.
La 15-16 fa el mateix que han fet este any.
Sí, també torna a ser molt bona. Empatem en el camp del Betis i guanyem en casa l'Espanyol 3-1 i guanyem 1-3 en el nou Los Cármenes.
I este any portem 7 de 9. Per cert, en la quarta jornada vam empatar l'any que havíem guanyat tot.
Contra el Madrid.
Vam sumar de... Hòstia, vam començar forts, eh? Allà, a Madrid?
No, no, així...
Ah, vale, vale.
Però bueno, encara així no té molt de mèrit.
Vam guanyar la que en portàvem 4 i en vam fer 7.
Sí, li vam guanyar 4-2 al Rayo així en casa.
I vam guanyar la 15-16 i en vam fer 10.
A l'Atlètic Club de Bilbao 2-1 també així en casa.
O sigui que si Poble Groguet guanya en Mestalla i suma 10 punts, igualarà el millor inici de l'era Marcelino que durant... Els 4 anys que està així, d'inici, no a meitat, sempre ha començat com un tir. O sempre ha començat fort. Doncs pues, veurem si són capaços de fer-ho i si és capaç de fer-ho també. Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I'm just around. Yeah. Com diem, el Villarreal Club de Futbol té que preparar el partit del València. Llocs sensibles laterals. L'altre dia li vaig dir a Rubio, Rubio, som l'únic equip que ha gastat els laterals dels tres partits?
De moment, de tots els que han xut tres partits, perquè encara tenim una jornada en marxa, però el Sevilla també ha gastat a Pedrosa i Carmona tots els minuts I el Mallorca a Mojica i Mafeo també tots els minuts.
O sea, Sevilla i Mallorca han utilitzat els laterals els
270 minuts que portem de Lliga.
No ha descansat. No. Lo que pasa es que Sevilla i Mallorca tenen laterals per substituir els laterals que estan jugant. Per
claro,
exemple, podrien rotar esta
claro,
jornada.
Claro, Navas podria suplir a Carmona, realment, si ho hagués d'entrenador.
Nosaltres no. Això dia Marce, dixe tema, eh?
Sí, 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 así es. Donde tenemos variedad, pues optaremos por refrescar el equipo. Y donde tenemos obligación, pues tendrán que jugar. Como acabas de comentar, pues bueno, tenemos lesionado tanto a Juan como a Alfonso. Eso nos obliga a contar con Kiko y Sergi. Y podemos decir que tienen el puesto asegurado, ¿no? De momento tendrán que repetir, pero bueno, son dos futbolistas que tienen un gran poder físico, muy buena predisposición, actitud, y por lo tanto además estamos muy satisfechos de cuál es su comportamiento diario y competitivo. Cero problemas y dudas.
Cero problemas y dudas. Lo que pasa es que no, pues, claro, femenía, pobre, se remultiplica. Cardona l'altre dia el van veure mort, la recta final, i femenia també. Per què? Perquè els interiors que tenen són interiors molt ofensius i són gent que es costa baixar. Si tinguérem que canviar algú dels dos, toquem madera perquè tinga alguna molèstia o algo. Què?
Queda així, com ha dit Jordi, introduirà Terrats.
Queda Terrats a l'esquerra?
Terrats a l'esquerra.
I a la dreta? Pino?
Hombre, sí, per exemple, seria una opció, si només te quedara ese remei, sí.
Canguala en el United, en els partits este contra el Liverpool, va jugar lateral.
Canguala és d'opció ràpid.
També podria jugar ahí, sí.
El que passa és que Canguala jo el veig encara un poc com que no xafa nous, com que encara no sap on aterrat, com que n'hi ha que explicar-li un poc... Claro, de central...
És que canvia molt el futbol de Carrington al
claro,
futbol d'ací.
De central van veure l'altre dia com Ballil i dia, aquí, allà, no vages. Claro, de lateral és... Bueno, si no puja, li diu, aguanta ahí, tapa, i el que vinga ja ho saps. Home, Canguala, com van fer en Mosquera, és una bona opció, eh? Ja ho va fer en Mosquera i tindre un central ràpid i contundent de lateral.
També vos compre que Pino pot fer aquest esforç que...
Pino ho feia en Emery. Lo que passa que Pino el matarem, pobre, però Pino ho feia en Emery. O sea, la final de la Supercopa va jugar de lateral. Bueno, ahí tenim un doble lateral com un campanar de gran. Bueno, veurem. Lo que no és lògic... es fer-lo jugar. O camina o revienta hasta que tornen. Claro, Foyt se va lesionar el 6 d'agost i ja vam dir que tenia pa dos mesos. Lo que pasa que són dos mesos que no sabem. I Pedraza no ha fet ni la pretemporada i encara no ha tornat. Claro, dius... Què? De ahí que l'altre dia hi sin informacions en Barcelona de que Terrats, que el volia l'Espanyol i tal. Claro, tenim un problema. O sea... Si Pedraza, per lo que siga, de uno vulga, no arribar a arrancar, o sea, no estiguera bé, o que tarde en tornar, és que no tens a ningú més que puga fer aquesta funció. I l'únic que l'ha feta, i mitjanament bé, pobre, sacrificant-se, és Terrats. Perquè és que de la resta, dime tu, a qui vas a ficar ahí?
Jo pensava l'altre dia en Costa, però no sé hasta quin punt en el Toulouse haurà provat alguna
sí,
volta.
Sí, però ell és dret, no?
Ja, ja.
Dret de lateral, no, més Costa ve per a ser central, dret titular. No és una... És una cosa... curiosa. L'altre dia vaig dir... va dir ahir,
sí.
Fabrizio Romano...
Sí,
que el Villarreal...
de l'Arsenal.
Claro, este és lateral. Jakub Kiwior.
Sí.
Lateral zurdo.
Sí, sí, lateral, inclús també te podria arribar el xor de central.
Claro. I esa sensació, esa situació... està ahí. És una situació complicada, eh? Està ahí, però, claro, tot depèn de com evolucione Pedraza. I, claro, Pedraza, ven vídeos d'ahí d'ell dient... Aquí estoy yo, saps? Però no arribem a veure'l. Y el problema es que tú, o sea, Cardona no, bueno, sí, podría jugar, todo bueno, cuando pare un poco, después del paro, la clave es después del paro. Es que ahora es que también harás un camino o revienta, harás la muerte. No puedes jugar cuatro partidos. O sea, el que ha inventado eso, espere que los clubes paren y digan, como si juega la Copa Calbot. En agosto no se pueden jugar más de tres partidos. és que no se poden jugar més de tres partits. És que damunt ara els que vagin a la selecció van a la selecció, tampoc paren, perquè els que paren seran els que no van. Però i els que van? Vens de fer-los jugar Eurocopa, vens de fer-los jugar als Jocs Olímpics, vens de fer-los començar la temporada a muerte, ara... Claro, després diu, no, mira, ahir ho pensava ja en el xiquet del Barça. Ficar xiquets a jugar al futbol professional, xiquets de 16 i 17 anys que no estan ni fets, passen aquestes coses. Perquè un xiquet de 16 i 17 anys no està per jugar al futbol professional tots els partits. Alguns sí, que és un portento, però és que no està. No és el seu cos, ni és difícil. Si no estan els professionals, ja veureu. Esperem que ara començaran a vindre les lesions, toquem madera, però en la calor, partits de 100 minuts, la reventada de l'altre dia contra el Celta, la tia contra el Celta és una reventada que dius, mare de Déu, si tots els partits d'agost són el tran-tran i el trote cochinero que el Madrid es jugava caminant. El Madrid palmava quasi sempre en agost perquè jugava caminant, però caminant. Hòstia, ara l'altre dia la primera part del Villarreal i el Celta portava un ritme, jo no sé com l'aguantaran, molta posició de valor, però jo es vas veure en una frescura de cames que deixa-m'ho estar a final de temporada, que això és molt llarg, llarguíssim, però bueno, veurem què fa el Villarreal Club de Futbol, però és una de les curiositats, no? Què va passar en aquesta banda esquerra? En la que, o què va passar als laterals, que és el lloc més sensible que tens ara mateix a tu. El resto tens substituts de tots els colors. No? Pots canviar a tot Cristo, que tot el món té substitut, i de nivell. Tu agarres, dius, porter, els dos porters, fiques el que fiques, dona la sensació que van a dar nivell. Centrals, has portat a Costa, quan Guala està un poc més verdet, jo crec que ahir és on se t'ha quedat un poc justa la cosa per el físic d'Albiol i Eballí. Perquè no arriben a estar lo bé que deurien d'estar. Normal. Però després, a partir d'ahí, Parejo té a Terrats i té a Denis. Està Pape, està Comesaña. En la dreta, a Comac...
Pino i Pepe.
Claro, que ahí, diu, sud estrès jugarà poc, encara que Pepe el pots col·locar davant. A l'esquerra, Baena, Denis i a Comac també el pots ficar ahí, realment. I dalt, tens a Gerard, tens a Llose, tens a
Danjuma
i a Barri. I al Tierno Barri. I a Pepe, que el pots ubicar. O sea, ahí está servit. El problema está en tema de laterals. O sea, la lesión de laterals que te está marcando una situación que ya explica Marce, que no es normal y que no es fácil. No es fácil porque damunt es una posición exigente en el Villarreal que obliga a un treball físic alt, que obliga a aparecer, que apareixen els dos, y que damunt els que están per davant no tenen retorn. O sea, tenen un retorn irregular. I quan tens un retorn irregular, ja saps que tens que treballar el doble tu. Però bueno, veurem què passa. Per cert, estava llegint que Coquelin igual va al Hoffenheim. Això diuen en l'equip. Que el francès, després de tindre interessos del Brest i del Nantes, estaria pensant-se fitxar pel Hoffenheim.
Bon equip per a Coquelin.
Sí, ¿no?
Sí, sí, pero a mí me parece un buen equipo si vol seguir competint.
Sí, esto que se ha fotut del Barça busca mi centro también, ¿no?
También, que sí, puede que también.
24 sobre les dos. Una pausa y voy a preguntar y hablar en matilla de este Villarreal. ¿Tú, Jordi, quina la posición crees que tienen que quedar nosotros? ¿El 4, el 5, el 6? Si no quedem el 4 es un fracaso y n'hi ha que tancar a todo el mundo a la presó. Si quedem en la Europa League está bien, pero éramos mejores. Y si quedem fuera n'hi ha que anar montos a casa y tancar la paraeta.
Per mi l'objectiu és Europa, però sempre tens que anar en l'ambició i en les ganes de quedar més del possible en Champions. I damunt com l'equip està rodat i tenim un equipazo, jo crec que en Champions va ser l'objectiu que se va marcar Marce per enguany.
Hi ha una eufòria desmesurada, no?
Sí.
Rubio, què diu la gent?
Sí, sí, la gent, 49% dels vots diu que Champions, 32% que del quart al sèptim i el 19% que calma.
Calma són gent com jo, tot abueles, no?
No sé, no fica la edad del botán.
25 sobre les 2.
Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En tornar setembre, torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal torna als entrenaments. Si vols gaudir d'un esport dinàmic en un club on t'ho passaràs molt bé, fent amics mentre practiques esport i competeixes, no t'ho penses. Xiquets nascuts a partir del 2018, de totes les edats i nivells. Pots trobar tota la informació en la nostra web, www.ebvillarreal.com o en les nostres xarxes socials. I aquells que vulgueu gaudir d'una nova temporada de l'equip de Tercera Federació, a la mateixa web podeu renovar el vostre carnet d'abonat o fer noves altes. Vos esperem a tothom!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
De Tierno Barri ya saben que se hace gol. I és important això, eh? Importantíssim.
Parejo, Parejo la penja, l'altre palo és bona per a Cardona. Cardona la fica de primeres a l'àrea. Gol! Gol, 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 gol de Barri, gol de Barri, gol de Barri, gol de Tierno Barri, gol, 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 gol.
Pues ja sabem que la tira dins. Sabem que és grandot i que lento no és. Si no, la jugada del penal no se n'ha granat. Que va bé al contacte físic, encara que Marcao quasi el treu del camp de futbol en la primera jugada. I que després en la internet esteu tots flipant perquè seria una mescla entre personatge del videojoc este Grand Theft Auto, se diu, no, Rubio?
Sí, sí, el Grand Theft Auto.
Jugador de bàsquet, bueno, com se diu ara, un tio molt de hype.
Sí.
Però qui és Tierno Barri? Tierno Barri és un xaval que té una història curiosa. La primera, té doble nacionalitat, franco-guineana, però no ha estat internacional en cap de les seleccions inferiors de ningú dels dos països. Viu a França, s'ha criat allà. Son pare jugador de bàsquet, internacional, per la selecció del seu país. Sa mare atleta dels 800 metres. O siga, que els gens del Tierno ja apuntaven que el chiquillo podia dedicar-se perfectament a jugar al bàsquet en el 1,94 d'altura que té i quasi també a fer els 100 metres en carrera o 800 en la punta de sprint i de velocitat. Jo he intentat preguntar a veure que m'explicaren qui és d'on ve i que ha fet. El primer que m'han contat és que ell li agradava molt el futbol però no va jugar en canteres, diguem, que te fitxa el Villarreal, el València, pues, no sé, el que siga en França, no. M'ha anat pegant tombs perquè ningú confiava en ell, per l'altura que tenia, la seva manera de jugar, pues no el veien. Va començar a jugar en el Toulon.
En el Toulon, sí.
En 19 anys, o en 18 anys. És el primer pas de cantera serio. Però és que d'ahí dura un any i passa al, crec que és Sosó, no?
Sí.
En 20 anys, sub-21. I del Sosó se'n va a Bèlgica.
Al Beveren, crec que s'hi diu.
A segona divisió. O sigui, el seu pas pel futbol base és quasi furtiu i se'n va a jugar la Challenge Pro League a Bèlgica en el Beveren. I marca 20 gols, dona 5 assistències de gol en 28 partits. Vamos, el tio la rebenta. En 19 anys o en 17 anys se'n va ahir i pega una explosió brutal. Els suïssos del Basilea, que no és un mal equip ja, o sigui, el Basilea ja en Suïssa és top, o dels bons, el detecten i el fitxen. Paguen 3 quilos per ell, que no està mal ja, eh? Pel lo que se paga en el futbol suïsso i belga i tal, 3 milions. Arriba el Basilea, debuta i l'expulsen. Primer partit, debut a Corrales. Segon partit, minut 25 fa gol. I el tornen a expulsar. Perden 3-1, rematen un baló, està en la ratlla de gol i el tio la para, com si fos el porter. Segur que li va donar un arrebato, va dir, hòstia, gol, la pare. Roja i al carrer. La primera mitja temporada li costa moltíssim. No s'adapta en Basilea, eh? Això l'any passat. Però la segona part de la temporada, a partir de desembre, fa un Nico Jackson com una catedral. I el tipus se casca 12 gols i 5 assistències de gol en la segona volta. O sea, Jackson, lo mateix. És que és lo mateix. Jackson també va marcar el primer partit de Valladolid. Esta pretemporada o esta temporada portava 8 gols en 4 partits en el Basilea. És veritat que un partit de Copa contra l'equip amateur, però n'hi ha que enxufar-les. La seva posició és davanter centro, encara que en el Beveren també ha jugat com a extrem. En el Basilea ha jugat sempre com a davanter, encara que també ha jugat com a extrem dret. O sigui, l'han col·locat de totes les posicions d'atac. El seu perfil és un tío que per altura, 1,94, està clar, davanter centro, però que té una capacitat física extraordinària. Segons l'informe que he tingut accés jo, les seves carreres, pot repetir moltes carreres d'alta intensitat, entre 20 i 25 km hora. Per exemple, este que feia 100 metres, com li diuen, el jamaicano, Usain Bolt feia 38 km hora, el rècord del món dels 100 metres. O sigui, que el seu sprint és normalment major de 25 km hora. Pot anar a 26, a 27, a 28. Pedraza és el tio que més corre en el Villarreal. Busca les carreres de Pedraza, que marcó algun dia van fer un estudi. És un tio que físicament és d'un perfil del Nico Jackson, és fort, va al xoque, diguem que el tio té caràcter, és poderós el joc aeri, ja ho han vist. I després, personalment, és un tipus que, segons m'han contat, sol veure una volta acabat el seu partit complet, és a dir, quan acaba el futbol, el que fa és tornar a veure el partit, tornar a veure a ell, tornar a veure què és el que ha fet bé i ha fet mal, i que, vamos, que sembla que té una ambició descomunal. Pues este estir no
mira, va. Mira, de Chener del 22, Pedraza al Correcaminos de la Cerámica, 882 minutos, 474 sprints a más de 21 kilómetros la hora. A 50 sprints por partido.
A más de 21. Pues este es fa a més de 25. Ojo, eh? I Pedraza va ràpid, eh? Claro, no és lo mateix, tens que repetir esforços. No és lo mateix estar concentrat i pegar un sprint o dos que com fa Pedraza, pegar-ne 8 o 9 o 10 per partit. Segons pareix, Barry està capacitat per pegar-ne pues, uns quants i entre 25 km l'hora, entre 20 i 25 km l'hora. O sea, com Pedraza. Recordo que vaig entrevistar a un atleta del Playas i me va dir, joder, que anava al futbol, que era de 800 metres també, i me va dir, no, Pedraza si volguera seria un atleta. O sea, si hauria volgut fer atletisme estaria competint al més màxim o al nivell. Ara, està clar, a Barri ja d'un nivell a velocitat, no? Si ta mare feia 800, diuen la gent de l'atletisme que és la prova més perra, diuen ells. és la més exigent, la que més necessite ser, vamos, un portento. Pues que li vaya bé al Tierno Barry. Jove és, per ser, mos han deixat a Josi Altidor, que seria també un davanter del perfil de Barry i del perfil de Nesunal. Recorda que va vindre dels Estats Units, també molt jovenet, en l'època de Cazorla i tots aquells, no?
Sí, va vindre del New York Red Bull dels Estats Units, també molt jove, i també sí, entraria en ese perfil d'Unal i Barry.
Pues ja veus, a Altidor no li va anar bé. No lo ve que esperàvem. A Nesunal jo crec que no vam tindre paciència. Podia haver-li anat prou millor. Com s'ha vist, quan una vegada s'ha adaptat... Claro, la cosa que ho dic sempre és adaptar-te a la competició, a la vida, al dia a dia, a conforme te tracte la gent així. Això és vital. La gent segueix dient que tenen que ser quarts?
Sí, sí, l'enquesta és molt clara i la gent pensa que anem a fer posició de Champions.
Ahir va escriure Matilla un article del Villarreal en el que creu que el Villarreal està pa això, pa Champions, i en el que se felicita de la bona relació, bon treball entre Marcelino i el Villarreal. Alfredo Matilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Pues yo bien. El otro día, ayer, te leí una, yo diría, un análisis del Villarreal y estás emocionado. ¿Tan bueno te parece el Villarreal?
Sí, 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 sí. Yo creo que le ha quedado un equipo bastante bueno, con sus cosas mejorables, como todos los equipos, con estas estrecheces modernas de los límites salariales y todo eso, que hace 10, 15, 20 años no se vivían, pero bueno, que yo creo que afortunadamente viene bien a todo, al fútbol, a la economía del país y al respeto por los que pasamos aprietos económicos, y parecía que en el fútbol, joder, era ajeno a todo esto. O sea, está bien que no se deban 80 millones de euros a Hacienda, que se paguen las cosas, que no sea esto una casa de locos. Entonces, bueno, pues dentro de esas estrecheces, el equipo que le queda al Villarreal con 9 fichajes y al ritmo que juega, pues la verdad es que a mí sí que me emociona y soy bastante optimista para esta temporada.
Es que el Villarreal ha hecho, entre pitos y flautas, casi 25 operaciones, ¿eh? Junto al Atlético de Madrid, que le ha tocado la lotería o ha sacado todo el dinero que tenía enterrado bajo tierra, es el equipo que más se ha movido, el Villarreal, ¿eh? Dentro de lo que hay. Es verdad que cobró por Sorloth 40 y tantos, bueno, son 30 y algo, pero que puede ser 40, y por el portero, ¿no?, que sumó casi 70 kilos. Y esta vez sí se los ha gastado, que el año pasado no podía, ¿no? No tenía, como dices tú, tenía que ajustar mucho y tenía que equilibrar mucho y tenía que pagar muchos sueldos altos.
Sí, se veía venir esta reestructuración del equipo. Yo creo que, entre otras cosas, si Marcelino fichó por el Villarreal en un momento de apuros y a mitad de temporada, que a él eso le gusta poco, porque le gusta coger el proyecto desde el inicio y tenerlo en pretemporada, pero si aceptó a terminar la pasada temporada, pues como se pudiera, con una plantilla heredada, con bastantes defectos y con algún que otro vicio que no le gustaba demasiado, pues era con el pacto con el club de que había que hacer un cambio profundísimo en el equipo, como ha sido. Algunos futbolistas, pues bueno, se han ido porque las ofertas eran irrechazables, porque nadie se quiere desprender de Sorloth o de Flip en la portería, en el estado de forma que estaba, pero bueno, yo creo que también ahora hay un entendimiento muy bueno, y el Villarreal, a lo largo de la historia, pues siempre ha sido, no es que sea un equipo vendedor sí o sí porque tenga esa mentalidad, es que ha hecho temporadas tan buenas que el resto de equipos de Europa vienen a llevarse a su futbolista, pues son muy buenos, y ante ofertas así, pues es normal que les deje salir. Pero yo, con lo que me quedo siempre sorprendido, es con la capacidad de resucitar que tiene el Villarreal. Cuando te quitaban a cualquier futbolista, sea por fuera, a Bacambú de turno, a Gerard cuando se fue en su día, o cuando se fue Bailly la primera época y tal, todo parecía un drama, y al final el Villarreal, yo creo que ficha siempre muy bien, y además le saca un partido extraordinario a los fichajes. Primero, le saca un rendimiento deportivo buenísimo, pero es que además le saca un rendimiento económico en el que siempre hay una plusvalía de por medio. El caso del delantero Ben Brereton, que se fue hace nada y había jugado 15 ratos, le sacar 10 millones un futbolista que había llegado gratis, pues imagínate. O sea, yo creo que las cosas se hacen muy bien en los despachos y al final eso tiene una repercusión en lo que ocurre en el césped. Y yo lo que he visto en estos tres primeros partidos de liga es un equipo con dos puntos físicos por encima de lo que había antes, sobre todo en la etapa de Quique Setién. Yo creo que con futbolistas con una calidad muy buena, con desborde tanto en las bandas como sobre todo arriba con una velocidad endiablada, y luego sigues manteniendo pues esa calidad que había en medio campo. La defensa, que se ha quedado algo justa, pues sí, habrá que confiar en que Albiol y Bailly no se pongan malos muchas veces, pero bueno, a ver, todo no puede salir perfecto. Si hasta equipos como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético están teniendo claros agujeros en sus plantillas y van a acabar el mercado con ellos, pues imagínate el resto de los que vienen por detrás. Es normal.
Oye, ¿qué iba a decirte? Tú conoces a Marcelino desde Santander, que creo que es, vamos, sus inicios casi la prehistoria. Lo has seguido durante todos estos años porque te ha tocado seguirlo aquí, luego, claro, estabas en Madrid, pues en el Valencia, todo lo que ha hecho. Sí. Te leía que ves a un Marcelino mejor, más cerebral, más tranquilo. ¿Cómo ves tú a Marcelino?
Sí, la verdad es que, pues, a ver, yo creo que como todos, aunque tengamos diferentes edades los unos y los otros, yo creo que todos, con el paso del tiempo, seguimos aprendiendo y seguimos madurando. Y yo creo que a él, pues, le he visto desde hace tiempo ya, desde que estaba en el Atleti, las comparecencias de prensa, incluso la banda, aunque es un entrenador bastante activo, le veo con una actitud mucho más positiva que cuando empezaba al inicio. Y en ese Racing, pues fíjate, un equipo que metió en UEFA por primera vez en su historia, pues aquella temporada acabó casi a palos con la mitad de la plantilla porque era una exigencia desbordada. Yo creo que ahora la exigencia sigue siendo la misma, pero el trato con él futbolista, el trato con la prensa, el trato con la directiva, lo ha ido mejorando poco a poco. En el Villarreal entiendo que también lo han podido ir comprobando, y el propio Roch, que ha tenido que estar Roch hijo en su primera etapa confeccionando plantillas con él mano a mano, pues en esta temporada con 25 operaciones en marcha, como tú bien has contado, si no es o si no ha sido porque también Marcelino ha ido cambiando poco a poco su manera de ser y siendo un poco más reflexivo, también escuchando más al otro y no queriendo siempre imponer su opinión, hubiera sido imposible llevar a cabo esas 25 operaciones. Yo creo que eso le viene bien al equipo. Aparte de que, como todos, pues en lo táctico también ha ido, yo creo que, consolidando su estilo. Y luego además tiene una cosa buena, que es que delega muchísimo en la gente que tiene alrededor, se fía mucho del talento que tiene en el staff, y eso yo creo que también viene bien. Porque cuando tú, un futbolista, estás apretándole mañana, tarde y noche, y escucha el futbolista esa misma voz el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, un mes, dos meses, un año, dos años, es casi imposible mantener esa relación más de dos años. Yo creo que ahora lo que sí hace es que unos mensajes los da Uría, otros mensajes los da Ismael, otros mensajes los da él. Yo creo que ahí el hecho de delegar y no quemar tanto al futbolista dándole indicaciones continuamente, pues le hacen ser mejor. Ojo, que desde entonces, desde Santander, futbolista con el que hables te dice: el mejor entrenador que he tenido ha sido Marcelino porque ha sacado mi mejor rendimiento.
Sí, sí.
La diferencia radica en que antes no lo querían ni ver en pintura más allá de la ciudad deportiva, y ahora te dicen también que ha cambiado y que el trato con él es mucho mejor.
Sí, sí, yo, bueno, tengo clarísimo. O sea, yo también tengo experiencias de ese tipo. Me recuerdan cuando vas al cole, ¿no? Que está el profe, que es el que aprieta y el que todo el mundo le tiene terror, y cuando te haces mayor y dices, claro, pues joder, con ese aprendí, sí, alguna colleja me dio, pero aprendí mogollón. Y otra curiosidad de lo que escribías el otro día es cómo Marcelino siempre ha tenido un grandote arriba que intimidara o que buscara el espacio o que si necesitara ese balón a la espalda supiera que iba a alargarle el equipo. Hacías una lista, hostia, verdad, no falla, ¿eh? Siempre tiene ahí... Pasa que ahora lo ha multiplicado por 5, porque ahora el Villarreal parece una estampida de búfalos a ratos, ¿eh? Joder.
Sí, sí, es que ese tipo de futbolistas le ha gustado muchísimo desde el inicio. Incluso te podría decir que anteponiendo casi más sus condiciones físicas, atléticas, que a lo técnico. Yo recuerdo con aquel Racing, que fue la primera vez que yo conocía a Marcelino, y tenía a Chité. Chité era un jugador, digamos, mediocre. De hecho, después de tenerlo Marcelino a sus órdenes, tampoco hizo mucho más en el fútbol. Salió a Bélgica y tal, pero no era un futbolista que luego jugase en el Atlético de Madrid. Es decir, le sacó un 130% del rendimiento que tenía, pero hizo goles porque tenía una condición que iba a la espalda y era rápido y para las contras era brutal. Entonces, él quiere eso siempre en las bandas y arriba, ese tipo de futbolistas. Y desde los Uche, desde Chité, pues en Sevilla se encontró con Canute, pero aquí en Villarreal sacó el máximo partido a Bakambu. Yo creo que es acertado, que le gusta mucho ese tipo de perfiles, y ahora cuando ha estado en Francia, en Marsella, pues él estaba encantado porque el nivel físico también de los futbolistas que tenía era muy bueno. Y es de los primeros entrenadores que ha entendido que justo en la época donde todos presumíamos del tiki-taka, empezó a ver que ese tiki-taka iba a terminar evolucionando hacia lo que es hoy el fútbol, que son buenos futbolistas y muy técnicos, pero con un físico espectacular. Si no, no sería posible que en agosto viéramos un partido tremendamente espectacular, pero con un derroche físico brutal como el del otro día el Villarreal Celta, y sobre todo analiza las temporadas de Marcelino y sus arranques, que sí, son sí, siempre espectaculares. Y eso es porque pone mucho énfasis en la condición física del futbolista, y por eso el preparador físico Ismael Fernández para él es tan importante, porque pone al futbolista a punto para lo que él quiere trasladar al terreno de juego en ese 4-4-2 en el que el equipo roba y se deja de tanta posesión, como pasaba a lo mejor como Quique, que Setién, que eran... que le gustaba mucho más ese tipo de juego, o en la época de Pellegrini y otros entrenadores, y esto es de como te robe el balón, te ataco los espacios y te mato, y eso es lo que está haciendo el Villarreal también, y que a mí yo creo que me gusta y que al aficionado yo creo que le atrapa.
Yo en esto tengo claro una cosa, desde hace... Bueno, toda la vida ha sido así, lo que pasa es que desde hace 5 o 6 años yo creo que el Madrid... es el club que más rápido vio esto. O sea, tú ves el Madrid, el Madrid la NBA. Sí. O sea, tú ves a los del Madrid y son Los Ángeles Lakers trasladado al fútbol. Ha dicho, yo quiero 11 tíos que aparte de que la toquen, cuando toque arrebato, arrasen todo lo que haya. Y que va para ahí, ¿eh? O sea, no sé, sí, claro, cada vez más jugadores de color, cada vez más jugadores que el físico sea... Claro, en Francia, yo creo que el instituto, en Francia Marcelo aprende. Cuando empieza a tener futbolistas de este perfil, se enamora de Pape Gueye y pelea para traerlo aquí como fuera. Esto aquí no llegaba, en Francia, Inglaterra sí, es el futuro aquí, ¿eh? No sé yo qué va... Claro, lo que pasa es que el fútbol español, la cantera del fútbol español, no es así. No somos así, ¿no? O sea, en el país de Alfredo Landa no tenemos. Sí, algunos chavales sí, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿vamos a cambiar todo eso? ¿Va a ser un equilibrio, un mix como el Villarreal, un Baena, Pino?
Claro.
Y luego, claro, porque tú tienes a Comesaña, que Comesaña es lo más parecido a Pape Gueye, claro, también ese perfil, no sé qué va a pasar.
Claro, tendrá que ser la mezcla y el equilibrio, y si no tienes esas condiciones físicas que tanto le gustan a Marcelino, entre otras cosas porque es un enamorado, como yo creo que ahora todo el mundo se ha enamorado del Real Madrid, pero Marcelino no lo ha sido siempre, no sé si porque también tiene ese deje un poco más merengón, pero es que tú le oyes hablar de Ancelotti y del Madrid y es de emoción lo que siente, por lo que tú decías, porque son los primeros o los que más rápido han entendido eso. Sí, entonces, sí, sus futbolistas o tienen esas condiciones o piensan más rápido que el resto, que es lo que le puede pasar a Parejo, que cuidado, Parejo no es un futbolista potente, no es un futbolista súper rápido, pero es un futbolista que recorre muchísimos kilómetros y que nunca o muy pocas veces camina, pero tiene una cosa que es fundamental, que piensa más rápido que los demás. Entonces son los dos futbolistas que van a caber un poco en el estilo del Villarreal, o piensan más rápido que el resto o de verdad tienen más piernas que los demás, y yo creo que ahí en esa mezcla, para mí, y acabamos de empezar, yo creo que el Villarreal es clarísimo candidato a dos cosas. Uno, darle mucha caña a los de arriba, y yo creo que le ha quedado un equipo bastante mejor que el resto para optar a esa cuarta plaza. Ya sé que, como dice Llaneza, de como decía nuestro añorado Llaneza, primero la permanencia, Brindis, sí, sí, y luego ya el resto. Pero creo que el Villarreal, además, hay que exigírselo, porque tiene un equipo que yo creo que de mucho talento, de mucho futuro, y que se ha hecho un esfuerzo muy grande en los despachos, con una inversión muy buena, que era lo que quería Marcelino, y considero que ahora hay que exigirle que lo que justo lo que está haciendo en este arranque de temporada, que dé un nivel de 8 para arriba.
Vamos a verlo. Matilla, cuídate mucho.
Un abrazo grande, Javi.
En Oropesa podrás disfrutar del verano con playa, montaña y un sinfín de actividades dirigidas para todos los públicos. Los puedes descubrir en www.oropesadelmarturismo.com, como la música en vivo cada noche en la Plaza Mayor, Plaza Mallorca y Plaza María Cambrils, de forma alternativa. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
El Monopoly doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Pilla tu McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Mira, a més, abans parlem de davanters grans i davanters referència a Matilla, que li agrada a Marce. Jordi, qui ve al B?
Ve un davanter cedit del Cádiz, Eta Ejong.
Qui és Rubio, este bon home?
Sí, un davanter centro camerunès de 82.
Hombre, què me diu?
Que estava en el Cádiz B, el volia el recreatiu de Huelva. Sembla que vindrà al Villarreal B.
Sònia Mañas, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
A veure, quin lío has armat pel dia de setembre?
Pues un repte en honor al poble de Villarreal i al centenari del club de futbol que l'any passat no vaig poder fer.
Tu ja vas fer un repte que va ser nadar l'estret, creuar-lo nadant, no? Si no recordem allò, ja fa anys això, eh? Me cago en la mar, mos fem fadrins, malo. No?
Sí, l'any que ve farà 20 anys, ja.
Hòstia, no me digues això, que m'acabes de matar. 20 anys fa del que vas creuar l'estret nadant?
Sí, i encara no m'han llevat el rècord de femení.
Vale,
Després de 20 anys encara no m'han llevat res.
Tu creus que la gent que està escoltant-nos ara sap qui eres tu? Per exemple, els dos jovenets que tinc així estan mirant-me encara dient esta xica que parla no sabem qui és. Qui és Sònia Mañas? Perquè la gent de Villarreal que no te conega, que n'hi ha molt que te coneix com jo, i que sap que vas fer, per exemple, aquest repte, qui és Sònia Mañas?
Pues Sònia Mañas és una nadadora que li falta una cama, que va creuar l'estret de Gibraltar.
O sea, tu de xicotica vas tindre una enfermetat i te van tindre que amputar una cama. I vas dir, vaig a quedar jo sentant-me a casa esperant a que passen. I te vas dedicar a nadar. Per què a nadar?
Pues, home, jo he fet tots els esports. He jugat a bàsquet, he muntat a cavall, he saltat el potro, que no me deixaven. He fet tots els esports.
O sea, tu, el metge i ta mare, ton pare, te dient, filla, milloras o no, que no estàs per fer aquestes coses, i tu dius, no, pues toma, ho faig, ale.
Hombre, yo en baloncesto el escambes les trencaba por vegades, entonces lo van a descartar. Entonces va a ser la natación la que me va a colocar ya on stick.
¿Y nades desde?
Desde sin cancha.
Y ahora vols nadar sen piscines.
Sen piscines, de centenari.
Vale, de 50 metros.
Sí, en la piscina de l'ermita.
Dia
el
diumenge a les 10 del matí.
Sí.
És un repte o és un homenatge o per què ho fas?
És un homenatge al poble de Villarreal d'enguany dels 750 anys que fan i era una cosa que me feia molta il·lusió. La veritat, és un... ells han fet molt per mi, és el meu poble sobretot i volia fer aquest homenatge. I ara que estava bé, físicament, mentalment, he tingut porté uns quants anys lesionat i com ara estava bé, pues, he volgut fer aquest homenatge.
O sea, que també és un repte per a tu, que has tingut que parar i has tingut que passar-ho mal. Vols tornar a demostrar-te que pots fer coses com esta?
Pues sí, vull tornar a ello. L'any passat no vaig poder fer el repte que volia fer perquè me vaig lesionar per el Villarreal de futbol, que també ha fet molt per mi, però un any ho faig per els dos.
O sea que...
Al final que...
Home, no has elegit mal, collons, el Villarreal i el poble...
Pues sí.
Serà
són els apoyos que tinc. I igual per un costat que per un altre. Però el poble el poble tira molt. I damunt fer les 100 piscines en la ermita és prou que la meva família tota ha sigut ermitana i els meus abuelos han sigut ermitans, han estat amunt anys. Entonces, fer-lo en l'ermita ja,
o sea, que la
ja
de la...
xoca més també.
La de l'ermita és la piscina de ta casa?
Sí, pràcticament.
T'agrada més ara o antes? Mala pregunta t'ha fet,
Com?
T'agrada més ara com està o abans com estava?
Jo preferís abans. Ara està xula, perquè ara apareix, però jo preferís la d'antes.
Sí, jo també.
Tota la vida, la que se va néixer
ja, saps el que passa?
Que
el que va fer el projecte, l'error va fer ficar la piscina al cul del riu. O sigui, saps? L'esquena de la piscina donava al riu, o sigui, els vestidors i tot. Quan tenia que haver... Si ho haguessin fet al revés, o sigui, si la piscina, ara que és modern, no? Això que diu, sin fin, al riu, i les grades conforme estaven a l'altre costat. Sí, la veritat que sí, bueno, això evoluciona. Això és diumenge, estarà obert i el que vull anar a animar-te i a veure et pot fer-ho, no?
Sí, és totalment gratuït i allí ens esperem.
Molt bé. Això és menys dur que lo de l'estret, Fa 20 anys també. Claro, normal, igual que jo.
Bueno,
jo
lo que feia, jo
tampoc fa les coses que feia fa 20 anys, Sònia, tranquil·la. No, quasi ninguna, o sea que imagina't. Cuida't molt.
Vale, gràcies, igualment. I tu també.
Jo espere. Adeu, sort.
Adeu, i gràcies.
Sònia Mañas, nadadora de Villarreal, com diem, en una història ben curiosa. Nadar, creuar l'estret, era el seu repte després de perdre una cama, i com diu ella, és l'única xica que per ara ho ha aconseguit. Tia, creuar l'estret nadant tampoc tindrà que ser poca broma, no?
No, la veritat és que ja m'he costat nadar a mi una piscina normal, imagina't això.
Té que fer 100 piscines de 50 metres, 100, Rubio. Tu ne faries 100?
No,
ja dic. Jo crec que dos...
Una i mitja va ser.
Dos encara, no?
Dos.
Sí, 5 quilometrets. Nadant. 5 quilòmetres. Està bé. Les tres.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs o fent bonificant de l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8a edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Vila-real. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundacióncaixarural.org.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Bueno, se n'anem. Per cert, del València, que és el nostre proper rival del cap de setmana, dissabte en Mestalla, camp del València. Recordeu que encara podeu treure entrades, que el Vila-real manté fins demà l'opció de treure entrades a 30 euros.
En la tenda de l'estadi.
En la tenda de l'estadi. ¿A qué ha fichado el Valencia?
Sí, está a prop de arribar a un acord en un jugador de Aston Villa y después también está a prop pendent de un defensa central que vendría de Francia para cubrir la posible baixa de Zenk.
Els dos cedits.
Sí.
Ya si dus el nom ya Rubio ya sería ideal, claro. El Aston Villa es un argentí que ha jugat a l'Aston Villa, ha jugat en Itàlia, era de la Juve.
Enzo Barrenechea.
Enzo Barrenechea.
Y el defensa es Maximiliano Caufriez.
Maximiliano Caufriez. Y Enzo Barrenechea. Sí. ¿Esos podrían jugar contra el Villarreal dissabte?
Sí, podrían.
Muy bien. 3-2. Demà presenten al Cierno Bar. Le preguntarem a veure com... Ah, sí, a Logan Costa. No me recordo mai, jo de Logan Costa. Els dos, sí, els dos que queden.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.